Gràcies, gràcies, gràcies. Moltes gràcies. Sí, sí, gràcies. Heu vingut aquí per escoltar un monòleg sobre en Francesc de Borja Moll. Hi ha hagut alguns canvis de darrera hora i al final l'espectacle no serà sobre, com li diuen, aquesta figura eminent de les lletres catalanes. A qui li interessa aquest home? És que hi ha algú aquí dins que es mori per saber com aquest home, nascut a Ciutadella el 1903, va destacar en l'escriptura, la traducció, la gramàtica històrica, la lexicografia, la dialectologia, l'onomàstica, en l'edició, en el dibuix, en la divulgació. Algú se li accelera el cor quan sent parlar del diccionari català-valencià-balear? A més, sabeu què és això? Doncs imagineu-vos un malson monumental de 10 toms de 800 pàgines cada un. Aviam qui és el valent que s'ho llegeix, això. A més, quina casta d'espectacle pot inspirar la vida d'aquest senyor? Per tot això, i molt més, jo he decidit substituir tot el que tenia fet sobre en Borja Moll i parlarem de sexe, si m'ho sembla bé. Molt més divertit i interessant, no? I concretament, de la meva darrera experiència en aquest àmbit. Tot indicava que aquell seria un gran dia. Em vaig aixecar de puta mare, em vaig posar una roba que t'hi cagues i després de passar una estona davant del mirall vaig anar cap a la plaça, on sabia que la trobaria. Després de saludar tots els col·legues i de fer un parell de calades, vaig agafar coratge i vaig anar cap a ella. M'ho havia proposat avui o mai. Avui li havia de dir. Però dir-li que... No sé, que m'agrada. Que em vull enrotllar amb ella. Això a les ties no els agrada. Que aviam si vol anar al cine amb mi o anar a fer una volta, jo que sé. Però qualque cosa. Estava ben atontat. No sabia què fer. I ella estava davant meu, xerrant amb una amiga. Quina tia més collonuda, està boníssima. Morena amb els cabells curts, té un cos al·lucinant. Quan em mira i em riu, jo em cac en tot. Però aquell dia havíem quedat que no m'havia de cagar. Així que vaig anar cap a ella i li vaig dir... Hola.
Què? Oh, no, perdó. Segueix.
Així que vaig anar cap a ella i li vaig dir... Hola. Serà possible? Es veu que avui tenim en el teatre algú molt graciós, no? El qui torni a interrompre l'espectacle se'n va del teatre, entesos? I això va per tots, eh? Així que vaig anar cap a ella i li vaig dir...
Hola.
Aviam. Encenem els llums.
Hola.
Algú pot treure aquest individu, per favor?
Hola.
Que el treguin.
Bé, no n'hi ha per tant.
Si tantes ganes tens de fer el graciós, per què no puges aquí dalt i el fas per tots nosaltres?
D'acord.
Molt bé. Ja estàs content? Aleidó. Baixa i deixa'm fer la meva feina.
El que has dit d'en Borja Moll no m'ha agradat.
Què?
El que sents.
Supos que això és una broma, no? Va, per favor.
No insisteixis, que em pos molt nerviós quan m'empip.
Empip?
Imaginava que no entendries aquest mot. Quan m'empreny, em pos molt nerviós. No t'ho recoman.
Està bé. Li deman, per favor. Pot baixar i deixar-me fer el monòleg?
No.
Però per què?
S'està bé aquí dalt. No, vostè continuï el que estava fent. Jo l'escolt.
Però no veu que no hi pot ser aquí dalt? Això és un monòleg.
Idò, ara serà un biòleg.
Perdoneu, però amb aquest aquí dalt jo no puc continuar. Me'n vaig. A l'entrada vos tornaran els doblers. Un altre dia serà.
No estava del tot malament. Ara, si la darrera experiència sexual de l'autor va ser dir hola a una lota... No ho sé, m'esperava més.
Però és vostè que no em deixa continuar.
Si no acaba, aquests d'aquí s'empiparan i probablement vostè no podrà actuar mai més en un teatre. El del teatre vol cobrar. I si no ho fa, s'empiparà molt amb vostè.
Empicar?
Ja m'has entès.
Està bé. Però on anava? Quan em mira i em riu, em caca en tot. Però aquell dia havíem quedat que no m'havia de cagar. Així que vaig anar cap a ella i li vaig dir «Hola».
Sí.
Ella no em va contestar. No. Només em mirava d'una manera estranya. M'hi vaig acostar més i... Oh, no! Quin desastre! Era morena i tenia els cabells curts, però era una altra lota! M'havia equivocat perquè, per semblar més guapo, aquell dia m'havia llevat les ulleres. Devia tenir una cara de gilipolles. El gilipolles més gran del món. Però ella va començar a riure. I li vaig fer molta gràcia. Ens vam quedar mirant-nos uns segons. Ella es va acostar, em va donar una besada i se'n va anar. Aquella desconeguda també estava boníssima. El millor cul que havia vist mai en la meva vida. I a la nit...
Atura.
Què passa ara?
No. La història és interessant, però les paraules que empres... No ho sé, no m'agrada.
M'és absolutament igual que no li agradi. L'autor ho ha escrit així i punt.
Sí, no, ja ho veig. Saps quantes paraules es moren cada dia?
Les paraules no tenen vida i, per tant, no es poden morir.
S'equivoca, estimat amic. Les paraules són la vida. Sense la paraula sol, no existiria el sol. I sense la paraula...
Va, no em vengui amb sermons i deixi'm continuar! Aquella desconeguda estava boníssima. I a la nit...
Però per què no prova de dir-ho d'una altra manera? En lloc de dir el millor cul i estava boníssima, no diu... Aquella desconeguda exhibia unes turgències ufanoses que m'omplien de goig. I a la nit...
Això no ho entén ningú!
M'ho imaginava. El substantiu turgència i l'adjectiu ufanós van morir fa uns anys.
Va! No em torni a venir ara amb el rotllo de la mort de les paraules.
Llegeix això. Miri, l'apartat de necrològiques. Un degoteig constant. Avui n'ha mort una. Amb cada paraula que se'n va, desapareix un matís de la realitat. Si les paraules moren, mor una llengua i amb ella una manera de sentir. I hem de lluitar perquè això no passi. Lluitar com...
Aviam. Què vols que llegeixi? Necrològiques. Don Ángel Ballesteros, Joaquín Villar, José Luis Prados, Catalina Marquès, Adesiara...
Aquí, llegeix.
La palabra balear Adesiara, fallecido a las 12 del mediodía, la han pronunciado por última vez doña Catalina Marqués. Esperamos que la palabra y ella descansen en paz. Los adverbios ara, llavors y aleshores, los pronombres am, at, al, li, ans y o, conjunciones y demás familiares, te recordarán siempre con todo su cariño.
La Catalina mor, y amb ella el mot Adesiara. Era un sinònim de tant en tant.
Però no pot ser, perquè mira, Adesiara, ja l'he dit, no està morta.
No és el mateix.
Per cert, tu qui ets?
Ja t'he dit abans que no m'ha agradat el que has dit en Borja Moll.
Esclar, perquè ell també flipava amb les paraules, no és cert?
Ell va decidir estimar la nostra llengua com pocs. I gràcies a ell i a molts d'altres que han seguit el seu camí, hi ha qualque esperança que aquestes paraules mortes tornin a viure.
Sí, clar. És cert que aquest tio va sentir important, no?
El vols conèixer? Sigues tu mateix amb Borja Moll durant uns minuts.
Estàs de conya, no?
No hi estic. Observa.
Hòstia! Però... Quina passada!
Sí. No has sentit parlar mai que quan mors veus la pel·lícula de la teva vida? Idò, aquí hi ha tota la pel·lícula d'en Borja Moll. Però va, mostra'ns el que has vist. Música!
L'esdeveniment més extraordinari per a mi, perquè només ocorre una vegada a l'any, és anar a passar tot el dia a Son Favet. el dia de les porquetjades. De bon matí, ve el conco en Rafel amb la galera a cercar-nos a tots cinc i ens du a Somfa amb aquest vehicle tirat per un ase robust i corredor. Tota la diada és festa grossa per als meus cinc sentits. La vista de les grans tanques de conreu, de les bèsties i aviram, de les sínies i pous de torn, els crits dels animals, els sons d'esquella, els cants d'ocells, totes les remors del camp que no torben la gran pau de la terra. Les olors barrejades de plantes, de fems, de bestiar, la sabor de fruites, de brossat i de llet espessa i de carn fresca. El tacte suau de la llana dels anyells i fins i tot l'esgarrinxada de les pues d'esbarzer. Tot forma un conjunt de sensacions novelles i excitants que m'impressionen fort i em fan sentir entrenyorat quan, a l'entrada de fosc, ens ficam a la galera per tornar a la ciutat, a la casa de sempre, a la vida de cada dia.
Què?
La meva boca! Mai havia parlat d'aquesta manera. I quines paraules més estranyes. Galera, aviram, sínia, entrenyorat? Puc tornar a provar-ho?
No.
Però què? Si...
Ets aquí per fer la teva feina, fiet. Et paguen per això i no per fer preguntes. Així que continua amb la teva història.
Està bé. Per on anava?
Parlaves d'una jove desconeguda de formes...
Sí.
...i tornejades.
Sí. Aquella jove desconeguda estava boníssima. I a la nit no feia res més que pensar en ella, una i una altra vegada, una i una altra nit. En despertar, quan veia que tot havia estat un somni i que estava tot sol al llit, em sentia... Com ho diria?
Entrenyorat?
Exacte! Em sentia entrenyorat. L'únic que desitjava en aquesta vida era besar-la, tocar-li els cabells, les seves cames, els seus pits, els seus...
Ai, les dones.
Vostè no té molta pinta que li agradin les dones.
Idò, has de saber que no hi ha res que m'agradi tant. Un temps em pensava, m'ho havien fet creure, que aquesta atracció intensa era una anomalia i que els qui la sentíem érem, en certa manera, uns anormals. Més tard m'he convençut que els anormals són aquells que no senten les punyides del desig.
És que com que el veig tan seriós, tan capficat en les paraules...
L'ardència del sexe és una de les coses més serioses del món. No hi ha cap fet històric que no tingui per rerefons un llit i una parella que no dorm. Però perdona, t'he tornat a interrompre. No, continua.
D'acord. Volia besar els seus llavis, les seves cames, els seus pits...
Això no és manera de dignificar el sexe.
Idò, com vol que ho faci?
Cames, cul, pits, et sembla polit?
Sí, molt. Jo sempre ho dic així.
No trobes que per parlar d'això seria més adient emprar metàfores?
Metàfores? Miri, si tant en sap, explica-la a vostè.
Jo no conec la història. D'acord. Comença a fixar-me morosament en les dones joves i admirant en unes l'opulència i en altres l'esveltesa. La majoria fan molt de goig i pens que dels tres enemics de l'ànima que assenyala la doctrina cristiana, potser el dimoni i el món són repulsius, però la carn és ben agradosa de veure i deu ésser ben saborosa de tastar.
Ben reflectit.
Està inspirat en un poema de Costa i Llobera.
Però Aslan era un capellà.
També era home.
Interrompem el programa Música Viva per informar d'una notícia de darrera hora. Un cop més hem de lamentar la mort d'una paraula de la nostra llengua. Es tracta de l'adverbi aixuxí. Els fets han tingut lloc avui a les 10 del matí, quan el cantant ciutadellenc Miquel Pons ha cantat per darrera vegada la cançó «Diuen que la pena mata». I jo no ho crec això així, que si la pena matava, ja m'hauria mort a mi. Al cap d'uns minuts, en Miquel, de 95 anys, ha mort tot sol a casa seva. Fins aquí les notícies de darrera hora. Tornarem amb més notícies, com sempre, a les 10 de la nit. Ara, vos tornem a deixar amb el programa Música Viva.
I ara què et passa? Coneixies en Miquel Pons?
No.
Idò?
Coneixia l'adverbi això sí. Pobre. No es mereixia acabar així.
Qui era?
L'adverbi això sí. Una preciosa forma dialectal intensiva d'així.
Espera. Si dius que el coneixies, en això sí, no pot ser que hagi mort, perquè tu encara el pots fer viure.
Jo no puc.
Però per què?
Va, continua amb la teva història.
Està bé.
Pobre això sí.
Vols deixar de lamentar-te? No n'hi ha per tant, és només una paraula. I si ara tota la gent diu així i no això sí, què té més?
No has entès res. És el matís el que importa. Paraules com això sí donen caràcter a la nostra llengua, als nostres dialectes. Si desapareixen aquest tipus de paraules i expressions, ens quedarem sense un caràcter propi. Parlarem tots de la mateixa manera.
Doncs millor. Així tothom s'entendrà.
Igualment ens podem entendre conservant cadascú les seves peculiaritats dialectals. Perquè catalans, valencians, eivissencs, mallorquins, menorquins, formenterencs i els habitants de l'Alguer parlem tots la mateixa llengua. I com més varietat hi hagi, més rica i més bella serà.
Ah, i és per això que en Borja Moll va fer un diccionari tan extens. Perquè recull totes les varietats de cada dialecte.
Exacte.
Quina puta feinada.
Tu ho has dit. Tornem-hi.
La primavera va fent camí i ens agafa una son fina, penetrant com un ganivetó. I amb la son alternen els fantasmes imaginatius de les coses indefinibles, només presentides, però estimulants i deleitoses. I comença a pensar insistentment en la poca probabilitat d'acabar la carrera eclesiàstica, en la qual ja em sent mal a plor. A casa ve una noia ben agradosa, i encara que té una mica de greixosa un ull, aquest defecte, en lloc d'enlletgir-la, l'afavoreix donant-li una expressió picardiosa. Tenc enveja dels joves que van al seu costat conversant i rient amb ella. Jo sóc seminarista, i això significa que m'haig d'abstendre de prendre familiaritat amb qualsevol al·lota. I vull establir tracte. Però la meva timidesa i la convicció de veto, que la meva condició d'estudiant de capellà m'imposa, són un fre que aturen els meus impulsos, però també els estimula interiorment, fent-los més vius. Això deriva sovint cap a un estat d'ànsia inexpressable, un de la d'evasió, que a vegades em du a fer caminades pel camp. El meu estat no és mai, però, de depressió angoniosa. Passada aquesta estona d'enyorança, recobro el delit i em llenç de ben nou a les meves tasques de cada dia amb els llibres i els papers.
Ja està?
M'encanta.
Continua amb la teva història, que et queda poc temps. A més, jo ja me'n vaig.
No te'n vagis,
no,
per favor.
Em sap greu, però hi ha paraules que m'esperen.
Paraules?
Sí, paraules en perill d'extinció que haig de fer reproduir.
I com ho fa, això?
Doncs incitant a la gent que parli, que escrigui, renegui i estimi amb la llengua dels seus avis. Haig de fer via perquè els nostres avis se'n van, i amb ells les paraules i la memòria.
I com els incita?
Això és un secret. Adeu. Fins una altra.
No se'n vagi, si ni tan sols sé qui és vostè. Què dius? I entre els dos farem un espectacle sobre en Borja Moll. Un biòleg, com ha dit abans. No se'n vagi. El puc ajudar a fer viure les paraules. A des d'ara, això sí. Senyor! Bé, doncs, estimat públic, continuarem amb l'espectacle inicial. On érem? Ah, sí. Vaig començar a passar un poc de tot. perquè el que més desitjava en aquesta vida era besar els seus llavis, tocar els seus cabells, les seves cames, els seus pits, o si no, simplement agafar-la de la mà en qualsevol cine. La vaig cercar per tota la ciutat, però res de res. No podia oblidar aquella besada. Per això moltes vegades m'anava a vorera de la mà per intentar oblidar. I allà, un capvespre va aparèixer. Havia acabat de nedar i tenia la pell banyada. Em va dir que tenia fred i la vaig tapar amb la meva tovallola. I no sé com, ens vam besar. Per fi estava entre els meus braços. Feia gust a sal i jo pujava fins al cel. La vaig continuar besant i estrenyent fins que... Ring! Les 8 del matí. Em vaig adonar que abraçava i besava el coixí. Em vaig aixecar. Merda!
Atura un moment.
Què passa ara?
M'has d'ajudar.
A fer què?
A matar una paraula.
No em puc creure que tu vulguis matar una paraula.
Ara vés en compte. Quan obri la maleta, tira-t'hi al damunt i agafa-la ben fort. Que no s'escapi. Jo la mataré.
Però li pegaré
3 tirs.
I quina paraula
és? Calla i fes el que et dic. Ara no és moment de preguntes.
Però quina paraula és?
És la paraula indiferència. No saps quant de temps havia esperat aquest moment.
Però per què ho has fet?
Per culpa seva, moltes paraules i maneres nostres de parlar han mort. Sovint mereixia.
No t'acab d'entendre.
No? No entens que la indiferència hagués pogut arribar a matar la nostra llengua? És o no és indiferència comprovar que de cada vegada el català es parla més poc a la vida quotidiana? És o no és indiferència tenir la costum de parlar sempre en castellà a la gent que ve a viure amb nosaltres?
És que ells no l'entenen.
No l'entenen perquè no ens esforçam a fer-los entendre i animar-los a que el parlin. I la diferència és creure que aquest esforç no paga la pena, perquè tanmateix ja ens entenem tots en castellà. És molt més fàcil. És molt més fàcil. Però així les nostres paraules seguiran morint i amb elles una part de la memòria dels nostres avis, una part de nosaltres mateixos.
Bé, idò, ara tot això ja no passarà, perquè has mort la indiferència.
Sí que passarà, perquè encara queden moltes altres paraules que cal matar. Complexa d'inferioritat, menyspreu, apatia, despreocupació, displicència... Bé, però no et vull interrompre més. Continua amb la teva història. Jo ja me'n vaig.
Quedis, per favor. No. A més, no puc continuar amb la història.
Idò?
M'ha passat una cosa molt rara. Per seguir amb la història, no sé per què no em surten les paraules, em quedo mut...
Per quines paraules comença la frase?
Per quin esglai? Mira, si només les dic totes soles no passa res, però quan
ja,
vull...
Ja. Doncs em sap molt greu, però crec que no la podràs continuar.
I vostè com ho sap?
Aquí tinc una llista de les paraules que ahir es van posar en vaga, i precisament esglai és una d'elles. Van decidir abandonar totes les poesies, històries i cançons que s'han fet amb elles.
Per què?
Van escriure aquest manifest de protesta. Nosaltres, les paraules esglai, averany, gernació, xalest, caramull, revolt i batzamia, hem decidit posar-nos en vaga. El motiu és molt senzill. La gent ja no ens utilitza per parlar. Sabem que això ens pot portar a la mort. És, per tant, una situació molt greu a la que volem posar remei fent aquest crit d'atenció. Estan fartes que ens utilitzin només per fer diccionaris, llibres i exàmens de català. No volem aquesta vida. Volem una vida més autèntica. Volem ser el pati de les escoles. Per tot això, a partir d'avui hem decidit deixar de formar part de qualsevol poesia, cançó o conte. I no tornarem a aparèixer en la inspiració de cap escriptor fins que no tornem a estar ben vives al carrer, com quan vam néixer fa prop de 1000 anys. No volem ser cap trofeu dins cap museu. No volem ser cap trofeu dins cap museu. No volem ser cap trofeu dins cap museu.
Llavors, quan podré contar la meva història?
No ho sé, però tant de bo la puguis contar aviat.
Sense ella l'espectacle no serà igual. Però continuaré.
Espera. Et vull fer un regal.
Un regal?
Sí, m'has ajudat i em sembla que t'ho mereixes.
Me gustan todas. Així ho diu la sarsuela. I a mi, efectivament, sempre m'han agradat totes, de tots els colors i de totes les altàries i de tots els gruixos, mentre no fossin excessius. Però com que no és possible tenir-les totes, ve un moment que un home pensa seriosament que caldrà conformar-se amb una. Tinc 30 anys. M'acaba de néixer el meu tercer fill, el primer dels mascles, Josep. Jo em guany la vida d'impressor. I les breus estones que em queden lliures les dedico a redactar el diccionari lentament, amb la persistència de la gota d'aigua.
I l'estat d'esperit?
Sempre alegre i coratjós. Malgrat que no es veuen probabilitats pròximes de poder realitzar amb normalitat i sense grans sacrificis l'obra que considero l'objectiu primordial de la meva vida, el diccionari. I tanmateix, que hi ha més dur que la roca? Que és més moll que les ones? Però les aigües molles foraden les dures roques. ...1936... esclata la guerra. Per sort, he quedat lliure d'obligacions militars. Hi ha, però, una manera voluntària de col·laborar extramilitarment. És l'afiliació a les milícies urbanes. S'han creat per la vigilància nocturna de la ciutat.
Vostè no és de les milícies urbanes, eh?
No. Jo estic sempre molt ocupat, entre la família i la feina. No puc passar nits sense dormir i deixar els infants menuts amb la meva dona sola, que està delicada de salut. I si toquen alarma de nit, doncs...
Ja ho comprenc. Però crec que hauria de fer un esforç. Tenc por que no el tinguin per sospitós. Ahir parlaven de gent que no ajudava i vaig sentir que l'anomenaven a vostè.
Em sap greu, però... No sé què dir-li. Ho pensaré.
Pensi-s'ho bé. Em fa l'efecte que el tenen per poc addicte al règim i això li podria dur males conseqüències.
La cosa s'embruta. Qualsevol indiscret em pot embolicar en una denúncia de rojo separatista. Així que decideixo ingressar a les milícies urbanes. I una de les tasques més freqüents és la de vigilar els presos.
Buenos días.
Buenos días. Llavors, ell m'ha demanat...
Perdone la molestia.
Que li perdonàs la molestia, però que no té més remei que sortir de la cel·la per distreure's.
Tengo insomnio.
Que tenia insomni i que no pot resistir el curs dels pensaments que volten sempre entorn.
De la família...
De la família, de la seva terra, ell és andalús. De les desgràcies que l'han duit a la trista situació actual. Jo... Li contestava curtet, i ell ha seguit donant-me detalls de la seva vida.
A què se dedica?
Quan li he dit que tinc una impremta, s'ha alegrat molt. Ell s'entreté en escriure un tractat de matemàtiques, i qui sap, si en tenir-lo llest, anant bé les coses, jo li podré imprimir. Li he dit paraules optimistes, i m'ha semblat que aquell homenet, tan maltractat per la vida, ha cobrat coratge. S'ha acomiadat de mi amb un espiraig d'alegria i esperança en els ulls vermells d'insomni. I he estat molt content de pensar que no ha estat del tot inútil obligar-me a dur boina vermella i una carabina, que fet i fet no sabré manejar mai.
Una època molt diferent a la d'ara.
Sí, realment va ser dura.
Una època en què el català estava prohibit.
Però tot i així, va continuar treballant en el diccionari.
I a més, sense cap ajuda ni subvenció.
Persistència.
Exaltació.
Confiança.
Convicció.
Guilladura.
Resistència.
per una ciència.
Objectivitat, exaltació.
Confiança.
Convicció. Molt bé. Com has pogut endevinar les paraules?
Molt fàcil. Simplement he pensat en ella, en la meva desconeguda.
Ah, sí.
Sí, persistència, exaltació, confiança i convicció. És tot el que necessites per lluitar per una persona estimada o per una llengua.
I la teva història, com acaba?
Amb una carta d'ella. La vaig trobar a l'entrada de casa, un vespre després d'un concert. Diu així. Hola, sóc la teva desconeguda. T'escric perquè ha arribat l'hora de donar-te l'explicació de tot plegat. Has trobat un bon camí. Sé que has estat pensant molt en mi. Jo també amb tu. Però t'haig de dir que mai podré estar amb tu. T'estim, però jo no som d'aquí, de Castilla, d'aquest país, d'aquest món. Et vaig donar una besada perquè reaccionassis, perquè sabia que em cercaries i que per cercar-me faries qualque cosa especial com les teves històries. Ara ja m'has trobat. Sóc la teva inspiració. Adéu.
Un àngel?
No ho sé, però m'agrada pensar que sí.
Però no ens has dit que ens explicaries una experiència sexual.
Ho he dit perquè m'escoltàssiu amb atenció. I no hi ha cap manera de tornar a fer viure les paraules?
Potser fent memòria.
Doncs deixa'm tornar a Sant Borja Moll.
No. Aquesta vegada ho vull ser jo. Conec la seva història prou bé. 1950. Amb moltes dificultats vaig publicant fascicles del diccionari. N'hi ha que encara dubten si el diccionari s'acabarà. Alguns, tal vegada, desitgen que no s'acabi. Per a confortació dels tímids i desengany dels malvolents, tinc el gust de dir que, si no ho impedeix un cataclisme insospitat, el diccionari s'acabarà. La redacció de l'obra està avançadíssima. Si jo me'n cas, hi ha gent preparada i gent que es prepara per a ésser els meus continuadors. Les dificultats econòmiques ja no em fan sinó que una por molt relativa perquè tota la vida les he sofertes i les he vençudes. I el diccionari s'acabarà. Sobretot perquè Déu m'ha conservat l'esperit lliure i no supeditat a les exigències materials. M'ha conservat aquell grau d'exaltació, de bogeria i de guilladura, sense el qual una obra d'aquesta envergadura ja no es comença i molt menys se sosté com l'he sostinguda durant 20 anys. No podem ser triomfalistes, però ja no ens sentim vençuts.
Ostres! Vos fèreu el diccionari.
La presència, l'exemple i la música sublima em donen seguretat. Adéu, amic. Ara et toca a tu continuar la tasca. A tu i a tots vosaltres.